TV3 Ràdio. De 8 anys amb tu. Som grans.
L'Oasi. Amb Adrià Quatrecases. I TV3 Ràdio.
Aquesta hora refresca aquí a l'Oasi. Per això estem encenent un foc.
Atraqueu-vos, que ens explicarà una història.
La ràbia continguda el porta a fer esclatar un caramel de clorofil·la que du a la boca. Dos queixals salien per esmicolar-lo sense pietat, sense esperar que siguin les onades de saliva i l'erosió dels cops de llengua els factors que el fonguin. Només se'n salva un petit trosset, que s'allotja en un racó minúscul entre molars, en un solc bucal que ni tan sols el propietari de la boca sabia que existia. Per cert, el coneixes? Te'l presento. Es diu Joan i és al volant d'un Seat León. Està irritat perquè està desorientat i té pressa, trobant-se cada vegada més perdut i arribant cada vegada més tard. La desesperació del Joan és tanta que se'n passa l'orgull i para a preguntar. Ho fa amb discreció, aturant-se en un carreró poc transitat i adreçant-se a qui sembla prou veterà per donar-li indicacions precises amb coneixement del territori. Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Oasi, una setmana més, l'Oasi d'IB3 Ràdio, el lloc més remot possible i alhora l'espai radiofònic on ens fem companyia en fotent-nos del que passa al món per treure-li ferro a l'actualitat. Avui és 23 d'abril, si esteu escoltant el programa en directe, és allò amb rigor. Avui és 23 d'abril, perquè aquesta setmana estrenem diumenge matí. Normalment, l'Oasi és un programa que s'emet els dissabtes al vespre, dissabtes a les 10 de la nit. Però avui és una excepció. I mira, no sé si és perquè és Sant Jordi o perquè és un dia especial, però la qüestió és que avui anem diumenge matí. I el llibre d'estil diu que, quan és Sant Jordi, no es pot parlar d'altra cosa. Així que farem una profunda reflexió sobre l'hàbit de la lectura fins que tu et sentis fatal per estar escoltant la ràdio en comptes d'estar llegint un llibre. Connectarem també amb el nostre corresponsal a les Pitiuses, Naxel Camarasa, que ens portarà l'última hora sobre l'actualitat d'Eivissa i Formentera i suposo que acabarà parlant també de les seves neures, perquè té aquell caprici de voler ser president del Consell Insular d'Eivissa. No sé per què té aquest vici, vol presentar-se a les eleccions i a veure com li va. Dedicarem també uns minuts de meditació radiofònica a l'inspector d'Hisenda, que ja s'està mirant les primeres declaracions de la renda d'enguany, Masquí. No sé si és el teu cas, si tu ja l'has presentada o no, o si faràs com fa la gent de bé, que és esperar-se a l'últim dia, a l'última hora. Poseu-vos còmodes, arraulim-nos junts i fem-nos costat durant la propera hora. Els vostres anfitrions en aquest racó perdut i distant serem jo mateix, Adrià Quatrecases, i la meva pròpia ombra de la que no em puc desempallegar, encara que vulgui. I recordeu que si voleu rebre cada setmana el link per escoltar l'Oasi online, i així no estar pendents de si aquesta setmana va dissabte, aquesta setmana va diumenge, per no marejar-vos, el que podeu fer és entrar a l'adreça ja.cat/l'oasi, amb una L davant, i deixeu el vostre correu electrònic i d'aquesta manera cada inici de setmana rebreu l'enllaç per escoltar-lo quan us vingui bé.
Això és intolerable.
L'actualitat passa de llarg de l'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
Com dèiem, avui és Sant Jordi. Si estàs sentint el programa en directe, va bé, perquè aquesta setmana estrenem en diumenge i és abans que surti el sol. Però si ens escoltes al vespre a la carta i no hi has caigut fins ara, en què és Sant Jordi, segurament vas tard. Segurament vas tard. Potser si t'afanyes encara trobaràs una rosa mig pensida de les que els venedors no han aconseguit col·locar i la podràs comprar a meitat de preu. Un xollo. La teva parella t'odiarà per no haver pensat en ell abans, però potser et perdona per l'estalvi aconseguit. Una cosa compensa l'altra. Més tal com està la inflació, segur que és un detallàs, l'austeritat domèstica. La llegenda de Sant Jordi aconsegueix una cosa extraordinària, que és que aconsegueix fer enfadar tots els col·lectius existents. A tots alhora, eh? Amb una sola història, tots enfadats. Fa enfadar els col·lectius feministes perquè un cavaller del patriarcat rescata una dona. El cavaller de Sant Jordi és una mica seria el Will Smith d'en Tubi. A la princesa li ofèn la família, li ofèn que la família l'entregui a una bèstia com a berenar, i el cavaller, patapam, bufetada al canto del dragó. A banda d'enfadar les feministes, també fa enfadar el col·lectiu d'animalistes per matar dracs amb arma blanca, també fa enfadar el col·lectiu de vegetarians perquè s'hi menja carn, carn humana, concretament, la de les filles sacrificades fins que arriba el cavaller, i fa enfadar el col·lectiu de botànics perquè una rosa que brota d'un toll de sang els trenca absolutament tots els esquemes. La llegenda, doncs, la deixarem de banda perquè només porta conflictes. Però ens quedarem amb la tradició. Oh, quin dia més maco, eh? Flors, paradetes, guarnides, piles de gent ben arrambada, sense mascareta, perquè ja no cal portar mascareta. Tothom allà remenant llibres, encara que hi hagi una onada de Covid així que ja està rondant una altra vegada. És tot preciós, és preciós. El llegir té una bona fama que no vegis. Llegir és important, llegir és sa, llegir és bo. Bé, depèn. No? Depèn de què sigui el que llegim, no? Vull dir, si un dia arribes a casa i et trobes el teu fillet adolescent llegint el Mein Kampf, doncs potser no et semblarà tan sa ni tan bo això de la lectura. No deia sempre que llegís, papa, doncs ara no sé de què et queixes. Em deixes la fulla d'afaitar? Estic pensant en un canvi de look. Que, per cert, Adolf Hitler era un dictador sanguinari, però alhora era un geni del màrqueting, eh? El tio organitzava fogueres on cremar-hi llibres, però ell editava el seu. Una manera una mica descarada d'acabar amb la competència, però efectiva. És efectiva, no se li pot negar. Hi ha prescriptors, això és una altra plaga que apareix per Sant Jordi, que és que la gent que llegeix ha de fer avinent que llegeix. Ho ha de dir en veu alta tant com pugui. Que no passi desapercebut. Jo llegeixo molt, medalleta. Fan recomptes de quants llibres duen aquest any. Se'ls saben, eh? Si t'has fixat, jo ja porto 26, 27 llibres aquest enguany. Enguany 27 llibres. Però què passa? Que fa un Excel? Porteu el compte? Com pot ser això? Que passa un revisor per casa a demanar-te un desglòs? O què passa? Pengen retalls a Instagram, la gent que llegeix molt, penja retalls a Instagram, com si fos un gran mèrit fer una foto amb el mòbil a una cosa que ha escrit algú altre. Duen sempre un llibre al bolso, també, perquè tothom s'adoni que no pot estar-se'n, necessita consumir lectura. Això té un nom. Això té un nom i se'n diu addicció. I hi ha clíniques per a aquestes dependències. I una altra cosa que fan sovint és recomanacions. Recomanacions editorials, sovint no sol·licitades. Una cosa és que un amic et digui recomana'm alguna cosa, una novel·la xula. Però els hàbits lectors te'n recomanen encara que no els ho demanis. Has de llegir Canto jo i la muntanya balla. Perdoni. Jo és que només sóc la cartera i li venia a entregar una carta certificada d'Hisenda. No, de debò que t'encantarà. Canto jo i la muntanya... Escolti, diria que és una multa per impagament de l'IVA trimestral. Literatura de primera, ja m'ho agrairàs, ja m'ho agrairàs. Però què llegim quan llegim?
Entre els 13 i els 14 anys comencen a endinsar-se en el món de la lectura.
Són novel·les d'aquest tipus de ciència-ficció i d'aventura que agraden a tots els públics. Moltes vegades s'introdueixen a partir de Harry Potter en aquest món fantàstic que realment els enganxa.
Ja, és que els mons fantàstics tenen molta tirada perquè l'escapisme ja ens inspira des de ben joves. Ja no volem saber res del món aquest, de veritat, eh?
També triomfen els llibres dels youtubers.
Però bé, i això és el meu llibre!
Però bé, no m'apareix mal entrada al món de la lectura. Sempre que a algú li interessi un llibre, no? És una bona manera d'enganxar-lo a la lectura.
D'enganxar-lo, eh? Volem que s'enganxin, volem yonquis! Si dius això de qualsevol altra cosa, t'empresonen, però... quan és la lectura, doncs està bé. Es veu que és una excepció psicològica pel que sembla l'addicció a llegir.
I d'entre els que s'hi enganxen, hi ha gustos per a tot.
Per ara, sobretot, misteri i novel·la policíaca.
Me gustan mucho las novelas románticas.
Lo que me llegeixo es manga, més que res, manga japonès.
Bé, el manga no sé jo si compta com a llegir, vull dir que allò està ple de dibuixets.
Però el que més demanen els joves d'uns 18-20 anys és la ciència-ficció i la fantasia. En aquest sentit, torna a triomfar Stephen King i també altres clàssics.
Ara m'ha llegit llibres de Juego de Tronos.
Alguns van a la llibreria a demanar recomanació, però la majoria...
Por redes sociales.
Por xarxes socials, més que res.
No, doncs tenim un problema, perquè no podem conèixer què ens recomanen per xarxes socials si ens passem el dia llegint. No, és que si de debò estimeu la literatura, menys novel·les i més Instagram.
Ya no recuerdas qué es el silencio sin el rumor del miedo.
La poesia, un gènere que també ha revifat amb les xarxes socials.
El tallo del deseo.
És veritat que és un gènere que està molt viu ara mateix entre la gent jove.
No són majoria els joves lectors.
Però els que són lectors i lectores ho són molt, i llavors tornen, repeteixen i són grans lectors.
Per això, diu, cal cuidar-los. Són els lectors del futur.
Bah, no cal protegir-los. Si llegeixen tant, ja s'espavilaran sols, que estaran preparadíssims i preparadíssimes. Ai, quin dia més preciós és, en Jordi. Oh, mira, fixa't. Oh, és que és mirar un poc els carrers i veus la gent amb uns somriures, una alegria. Bé, Sant Jordi, o el Dia Mundial del Llibre, segons el grau de catalanofòbia de cadascú, eh? Amb el nom que vulguis, la qüestió és que és el dia gran de la literatura. I en tots els gremis, en tots els àmbits, en tots els subgrups socials que ens hem arribat a inventar, sempre hi ha una constant innegable, l'egocentrisme. Res agrada més a un grup de quarantons que parlar de la seva crisi dels 40, res agrada més a un grup de boletaires que parlar de bolets, res agrada més al món literari que xafardejar i criticar els escriptors o escriptores de moda que no siguin presents en aquella conversa. És així com va la cosa. Als països on es llegeix més, no queda clar si és per devoció literària o perquè no els arriba tan bon wifi com aquí. Això encara no s'ha acabat d'aclarir. Potser és que allí ja voldríem mirar vídeos de YouTube banals un darrere l'altre com nosaltres, però els falten megas. Als països nòrdics la cosa canta. Vull dir, a Finlàndia, Suècia, Dinamarca, allà s'hi llegeix. Per què? Perquè fot un fred que pela i no es poden passar les tardes a la terrasseta fent cerveses. Em sembla que això és una altra evidència científica d'una força argumental irrefutable. I a Espanya la mitjana de lectura és d'un sol llibre a l'any per persona. Però, ojo, un sol llibre. Alerta. Potser és un llibre d'aquells gordos, un totxo del George R.R. Martin o un d'aquests toms enciclopèdics del Tolstoi.
Pel volum que tenen, aquests llibres fan respecte.
Vull dir que aquests estudis criminalitzadors s'haurien de contrastar. Potser si es comptabilitzés la lectura a pes i no per peces, la cosa canviaria. No? L'estadística seria diferent. O potser simplement canviaria si deixéssim d'evangelitzar amb les bondats de la lectura i simplement deixar a disposició, en el format que sigui, en paper o en electrònic, en forma de prosa o en forma de tuit, i dedicar menys temps a la flagel·lació quantitativa i més a deixar córrer la lliure voluntat de coneixement de l'individu.
Previously. A l'Oasi.
Surt molt a compte vacunar-se, això sí, surt molt a compte vacunar-se perquè alguns il·lustrats asseguren que amb la injecció ens posen un microxip. El problema del microxip és que és de Microsoft i, per tant, es penja cada 2x3, una mica com li passa al Windows.
Estic cremat, eh? Estic cremat al tanto, eh?
La principal crítica que estan rebent les farmacèutiques és que t'injecten un microxip al braç, però que quan se li acaba la bateria al xip, tens un problema.
No viene el cargador. Esto es algo que está levantando muchísimo revuelo, pero ya es algo que tenemos que ir asumiendo. Este dispositivo no viene con el cargador dentro de la caja. Habría que comprarlo aparte.
Ah, clar, aparte. Sobre aparte has de comprar el cargador. No, te la colen amb la vacuna, però te la claven després amb els accessoris. Això passa sempre. Ja ens ho coneixem.
Taca los ous!
L'Oasi.
Me cago en la mare que ho va parir.
En Joan, el conductor que s'ha aturat a preguntar, obté resposta. Sí, mira, surts per la primera a la dreta, agafes la segona entrada, després del semàfor, tires rotonda amunt fins que vegis una avinguda ampla, 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 reconeixeràs perquè és ampla, i la creues fins que trobis una benzinera. El Joan pren notes mentals a gran velocitat. La capacitat de retentiva d'una persona es maximitza quan hi ha alguna cosa en joc. En aquest cas, l'animadversió per atendre algú donant indicacions orientatives que el posa dels nervis.
Ens miram l'actualitat amb distància des de l'Oasi. Cada dissabte a les 10 del vespre a IB3 Ràdio. Qualsevol dia, a qualsevol hora, al web i l'app d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. 18 anys amb tu.
Hi ha molt de gent jove que surt. La qualitat és molt bona. S'ha obert molt el ventall d'estils. Abans, el que xerraven abans, hi havia pop, rock, heavy, i ja està.
Els músics i els seus ecos.
Ara mesclem més electrònica, folk...
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
I molt.
A més, jo sempre ho he dit, un dels baremos és estendard de música.
Diorama.
Si és estendard de música, hi ha moviment, que veus que reposen guitarres, sí. Que tal, això vol dir que els grups estan cresquent a tope.
De dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre, amb Mònica Borràs.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclàctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Salut i bona música.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Tomeu, sempre xiula, sempre canta.
Allà estona, t'estia, sí.
El moment ja de que va amb un pot de musiqueta de cap de setmana i és el moment un pot d'estar relaxats, no?
La Gran Vida, el magazín dels caps de setmana de 9 a 12 a IB3 Ràdio.
Estic bé. Quan xiula i canta és perquè estic bé.
L'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio. Ronda de corresponsals. Connectant amb els corresponsals aïllats. Establint connexió des de l'Oasi. Connexió remota establerta.
Seguim en aquesta jornada de diumenge, dia de Sant Jordi. Segurament a aquesta hora molts i moltes us esteu preparant per aquesta jornada tan bonica, tan preciosa, amb aquesta fama tan no sé si merescuda, però té la fama, si més no. I no sé si l'Excel Camarasa, el nostre corresponsal a les Pitiuses, és de celebrar Sant Jordi. Com estàs, Excel?
Hola, bon dia, Adrià. Molt bé, molt bé. Sí que sóc de Sant Jordi, eh?
Sí, eh?
Sí, em sembla una operació de màrqueting bastant bona i que compro... Abraço, sí, de manera bastant
crítica,
contenta.
De manera crítica.
Sí, vull dir, que toca fer això, doncs fem això. Vull dir, jo sóc d'aquests que compro llibres només per Sant Joan. Ai, per Sant Jordi, vull dir.
Ah, val, anava a dir per Sant Joan, també hi ha
no,
gent.
No, per Sant Jordi.
Compres llibres per veure-te'ls. Molt bé.
Sí, per Sant Joan toca comprar cavalls, per Sant Jordi toca comprar llibres, llavors jo compro llibres, que no vol dir que me'ls llegeixi, però sí que és un dia que, això, em deixo emportar una mica per la moda, per la dinàmica festiva, i m'agrada passejar, remenar i comprar algun llibre que queda preciós a l'estanteria, a la prestatgeria.
Sí, és molt bonic. Ja, és el dia en què hi ha un nou llibre que s'incorpora i que es retroba amb llibres anteriors que encara no t'has llegit.
Correcte. És el dia aquell que tu fas balanç i dius, efectivament, un any més sense haver llegit cap llibre. I així vas engreixant l'espai dedicat a aquests llibres que esperaran eternament a que tu et decideixis a escollir-lo. Un d'ells estan com allà tremolant cada any, aviam si els agafaràs o no, i poden estar tranquils perquè ja els dic que no els penso agafar.
Això sí, habitualment els poses en un prestatge que tu els tinguis ben a la vista mentre ets al sofà mirant la tele o llegint tuits.
Clar, perquè sobretot fan bonic, vull dir, passen... O sigui, els llibres formen part de la decoració d'una casa. I més, si tens una casa molt gran com jo,
clar,
doncs a part de quadres i tot, has de tenir doncs una bona prestatgeria, una bona biblioteca, perquè fa bonic i dona això, la sensació que ets un intel·lectual i clar, que la gent quan vingui a casa i tens convidats i això, doncs una gran biblioteca amb llibres... doncs no ens queda bé, no ens enganyem, Adrià, queda bé,
fa
sempre
bonic,
està bé.
Sí. Fa bonic i fa bulto, perquè això, la gent que teniu tants metres quadrats de vivenda, necessiteu coses per omplir, i llavors una cosa que faci clar, bonic i faci bulto és perfecta.
Clar, la paret blanca buida és com molt freda, dona poc caliu, aleshores sempre hi ha aquella estratègia que utilitzem, en el meu entorn s'utilitza bastant, que és allò, deixar un parell de llibres estratègicament doncs, sobre el braç del sofà, sobre la taula de centre, com que els has estat remenant de manera recent, per dir-ho així, però sí, viuen allà, vull dir, ells ja tenen allà la seva vida i no els toques mai, saps? És simplement per aparentar, bàsicament, que és del que visc jo, saps? I els llibres m'ajuden molt, per això jo per Sant Jordi sempre vull col·laborar amb els professionals, amb escriptors, amb editorials, amb biblioteques que òbviament m'ajuden molt al meu dia a dia, a quedar bé amb els altres, i per tant jo també vull aportar el meu granet de sorra, només faltaria.
Està molt bé. I tenir aquell punt de llibre que és el cap de lata, que està a la primera pàgina, enganxat a la solapa.
Sí, perquè és que hi ha una cosa que ho diu jo, que són aquestes portades que tenen... com ho explico, això? És a dir, que pots fer servir part de la portada com a punt de llibre?
Sí, 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 sí.
Però ja només les primeres 10 pàgines.
El folre del que seria la tapa.
Sí, la tapa entra dintre de la primera pàgina, es doblega sí. I entra dintre de la primera pàgina.
Sí.
Llavors això serveix, és molt útil, però només 10 pàgines.
Ja.
Quan comences a fer la pàgina 20 ja queda malament.
Mm-hmm.
I és clar, una cosa que em fa ràbia. Des d'aquí, editors, deixeu de fer aquesta tapa interior.
Canvieu el disseny o feu una tapa interior que sigui com un llençol, no? Que es desplegui moltíssim, que tingui molts metres perquè puguis arribar a qualsevol pàgina.
Que sigui una altra història interna. Mira que bé. I pots llegir el llibre horitzontal i vertical.
Estàs innovant aquí, eh? Estàs donant idees, eh?
Sóc un creatiu...
Ets imparable.
Sí.
Però tu de què ens volies parlar? Digues.
Vinga, jo, com saps, avui m'ho he pres... diguem, lliure, perquè avui és Sant Jordi i avui hem de celebrar el que s'ha de celebrar, però des de fa un temps jo que estic treballant, com bé saps, per assolir la presidència d'Eivissa, vale?
Sí.
De la,
sí, sí,
del Consell
sí.
Insular, doncs bueno, sembla que aquests darrers dies les coses políticament parlant aquí a l'illa estan una mica més tranquil·les, ja fa com 2 o 3 dies que no tenim cap polèmica, cap escàndol, res de corrupció ni res de res, i jo doncs ho he aprofitat aquesta treva, aquesta tranquil·litat, perquè sembla que sé que és com la calma abans de la tempesta final, doncs per seguir treballant. Vale? La setmana passada en aquesta secció et vaig avançar en exclusiva als 2 companys de viatge, a les 2 persones que m'acompanyaran en aquesta aventura política. Si ho recordes bé, Adrià, són Adri Contreras i Madame Butterfly, la tartamuda del Beverly.
Mm-hmm.
Doncs bé, aquesta notícia, aquest anunci en exclusiva, doncs ha corregut moltíssim. S'ha fet viral,
sí?
Fins i tot diria jo, ha despertat l'interès d'altres mitjans de comunicació que s'han volgut fer ressò de la nostra iniciativa i això, òbviament, ens dona empenta per seguir doncs això treballant per assolir el nostre objectiu, que no és altre que manar a Eivissa.
Una cosa, s'ha fet prou viral com perquè aquestes 2 persones sàpiguen ja que van a les llistes?
Sí, els hi ha arribat
Val.
I jo he pogut contactar amb elles i confirmar-los que efectivament han estat escollides, tenen la sort i el prestigi d'haver estat escollides per mi mateix com a companys de viatge en aquesta aventura política.
Mm-hmm.
Com et deia, hi ha hagut bastant ressò i hi ha diversos mitjans que s'han interessat per conèixer la història d'aquests companys de viatge. Un canal com 13 Televisió, una referència, va entrevistar l'altre dia el nombre 2, a l'Adri Contreras. Ara, després de parlar amb ell, ja et puc dir que sé el seu nom, es diu Adri Contreras. I li van preguntar pel seu debut en política, una mica, doncs, quines intencions té i què fa o què té previst fer en aquesta campanya electoral i si governa.
Mm-hmm.
He fet un petit extracte de l'entrevista del que va explicar. Vale?
Molt bé.
El primer que vull destacar és doncs, la nostra relació. Això, com bé saps, és un partit presidencialista, vale? Per tant, si vols seguir viu, ja saps que m'has de tractar bé. Vale? I això és una cosa que l'Adri té molt clara.
Tenemos una relación muy buena, yo le tengo cariño y él me tiene cariño y ya te digo, las distancias cortas es como se le ve. Un tío muy risueño, muy divertido, que se ha quedado bromas todo el rato, que es muy sincero y ya te digo, yo por mi parte encantadísimo, le tengo muchísimo cariño y voy a estarle muy agradecido siempre.
Això és el que diu l'Adrià sobre, sobre mi. Sobre el seu fitxatge pel meu partit, explicar-te que Adri Contreras també és un assidu al Beverly, vale? Allà, de fet, vaig veure per primera vegada les seves habilitats i va ser quan vaig decidir apostar per ell. Com no pot ser d'una altra manera, en Adri agraeix el suport que li ha donat tota la família de l'Oci Nocturn.
A tots els considero mis amigos. He vivido la experiencia más bonita de mi vida junto a ellos.
És així. Ja saps que la nostra estratègia passa per extorquir directament les persones poderoses que són habituals del Beverly. No ens n'amaguem d'aquesta estratègia. I, lògicament, és una mica polèmica, jo ho entenc. I
perquè és innovadora, perquè la gent sempre es posen molt de cul a la innovació.
Perquè no estan preparats per que vingui aire fresc a renovar
tenen por,
la política.
Tenen por de la intel·ligència artificial, tenen por de l'extorsió als famosos. No ho sé per què.
Sense cap mena de sentit. Si fessin les coses bé, no hi hauria per què extorquir-los. Ara bé, si tu ets un assidu al Beverly amb algunes filles una mica complicades, doncs això dona via lliure a que possibles persones amb algun interès puguin aprofitar-se'n. Vale? Això és el que farem, i no ens n'amaguem. I, lògicament, com molt bé ha de fer un periodista, se li va preguntar a l'Adri Contreras sobre aquesta qüestió que, com et dic, ha generat certa polèmica. Però la seva resposta és força contundent.
Y me dijo que estaban trabajando, llevaban meses trabajando en un proyecto muy ambicioso y que querían comentármelo y que me veían, o sea, que encajaba mucho en ese proyecto. Y la verdad es que me flipó. O sea, no quise emocionarme mucho porque sabía que era muy difícil, o sea, sabía que era un proyecto súper ambicioso y no quería ilusionarme por si acaso luego no salía.
L'Adri, com veus, està plenament implicat, convençut de que el que fem servirà per guanyar aquestes eleccions, i tu potser penses que què passa si, jo què sé, la policia algun dia intervé al Beverly, o si hi ha algú que ens denuncia per extorsió i ens detenen. Doncs cap problema, ho tenim tot pensat.
Pues bueno, asumirlo cuanto antes, acción, reacción, y ahora pues hacer otro equipo de cero.
Clar, si cauen uns, doncs entren nosaltres, perquè nosaltres ens estem convertint ja en un exèrcit. Acció-reacció. Això és allò que els intento traslladar als meus companys, vale, de la llista electoral, perquè poden caure alguns soldats. Òbviament jo no, però poden caure alguns soldats rasos, però...
Clar, ells han de saber que són carn de canó, que són peons sacrificables, eh?
Clar, perquè estan treballant per mi i pel meu projecte. Per tant, això és el que hi ha, vale? Però estan molt implicats. I l'Adri també parla sobre una mica sobre el futur, sobre si es veu durant molt temps, doncs això, extorquint i dedicant-se a aquesta feina. I sembla ser que ho té bastant clar.
Ya te digo, con los pies en el suelo, sabiendo de dónde vengo, y muy, muy...